Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu aquesta hora que és per nosaltres entre plàcida i intempestiva, plàcida per tota aquella gent que tot just estan començant a despertar i pensen, mira, encara tenim per davant tot un diumenge amb la quantitat de coses que es poden construir, i intempestiva per aquells que, de fet, estan fent tot just el contrari, que és tornar cap a casa després d'una llarga o curta nit, depèn de com, de quina hora hagi començat, d'oci o de diversió o fins i tot de feina. És aquella hora que ens agrada desplaçar-nos en un raconet que li tenim molt de carinyo, molt d'apreci, que és un carrer, un cul-de-sac, un dels pocs carrers empedrats encara que queden a Catalunya, al final del qual hi ha un edifici sense unes pretensions arquitectòniques gaire especials, però que amaga al seu interior una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i continua immaculat, tot i que ja s'està acostant el descans de l'estiu, però continua, en fi, presentant aquest aspecte en alguns moments de l'any lúgubre i en d'altres més lluminós com el d'avui. Què tal, Albert Berlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó. Com estàs? Com
va tot? Bé. Home, sí. Mira, precisament això que deia ara de l'aspecte lúgubre, és veritat que depèn de l'època de l'any, hi ha una certa boirina per aquí davant, i, i la nit encara, no? I ara, però ara, aquesta època de l'any, que ja és el primer diumenge del juliol, noi, això és una altra cosa, no? Mira que havíem dit allò que fa dos dies estàvem dient que entràvem al túnel, noi, però ja estem,
doncs mira,
ja estem allà, eh?
Sí, perquè a més fixa't que en aquesta hora del dia, clar, som a quarts de vuit del matí ara, fixa't que aquesta hora la llum d'aquesta del sol sí. passa per aquí, sí. llavors il·lumina tènuament, diguem-ne, la porta,
sí, sí,
i crea
sí.
una sensació gairebé irreal i gairebé màgica, no?
Sí, sí,
i veritat. Això, bé, és un dels encants que té aquesta ubicació tan especial del Basar de les Sorpreses. Escolta, ara que estem amb això, volia preguntar-te una cosa. Crec que va ser la setmana passada o l'altra, em vas estar comentant la història de quan portes el teu nano a l'escola, que et trobaves amb un senyor que
sí.
escombrava la seva part del
sí,
carrer
cert.
I que, malauradament, fa un temps et vas trobar amb el seu fill i, amb la breu conversa que vau tenir, vas arribar a la, arribar a la conclusió, evidentment, que aquest senyor ja havia traspassat. I clar, no sé exactament si llavors es vas parlar amb ell o si heu tornat a contactar o com va anar tot plegat.
Bueno, recordo tota aquella gent que no ho sentís, que és veritat que hi ha una persona que jo crec que, com ens passa a tots, no? que forma part del mobiliari urbà del nostre espai natural, que ens movem per la ciutat amb coses rutinàries, no? Com és en el meu cas portar els fills a l'escola. I és un senyor que durant anys me l'he trobat cada dia a la mateixa hora escombrant el tros de carrer i que ens saludàvem cada dia, no? I però te n'adones quan passen circumstàncies d'aquesta i aquesta persona desapareix i mor, que no en sabia res, no? No sabia ni el nom, no sabia quina edat tenia, no sabia si tenia fills o no. I efectivament em vaig trobar el seu fill fent exactament el mateix, que és escombrant el tros de carrer, no? I em va dir, mira, jo he heretat, ara sóc jo com va ser abans el meu avi, no? I, i ens vam tornar a trobar fa molt poc i el vaig saludar, vaig poder tenir una conversa un palet més llarga i em va explicar qui era el seu pare, efectivament, i em va dir que sí, que es deia Joan, Aguilera Artigas i que vivia, doncs bé, en aquell edifici des de feia moltíssims anys. I que, de fet, em va reconèixer, diu, jo estic convençut que, de fet, com que et coneixia de la ràdio i que li agradava molt això de veure la gent passar a primera hora del matí, jo crec que sortia a escombrar aquella hora per coincidir amb tots vosaltres, no? Amb la gent que anava a portar els nens a l'escola, perquè també és més entretingut, no? D'alguna manera fer-se veure i l'altra veure com vibra també el carrer en determinada hora. Perquè és molt curiós, això, eh? En un carrer que pot ser molt tranquil, molt plàcid, clar, hi ha un moment àlgid del dia, que és quan arriba tota la canalla, quan arriben tots els pares, allà es fa una comunió molt gran i de cop allò es desfà, no? I durant hores, sí. I durant hores torna a ser tot tranquil fins que torna a venir l'hora de la recollida, no? Hi ha aquests petits espatecs que es produeixen en els carrers, no? Quan hi ha circumstàncies concretes. Però bé, em va fer il·lusió poder saludar de nou el seu fill i em va agradar molt dir-li que, vaja, que sí, que havia estat un impacte també per mi, per aquestes coses que crec que són també molt urbanes, lamentablement, no? Que són les del fenomen de fer la mateixa repetició, la rutina diària, amb una sèrie de gent que t'acompanya, perquè tothom fa exactament el mateix a la mateixa hora del dia, però que no hi mantens, més enllà d'un vincle, d'una mirada i d'un somriure diari, una emoció de cap altre tipus, no? No us coneixeu, no sabeu les històries que amaguen al darrere de la porta de casa seva, no? Però que d'alguna manera donen caràcter a un barri i donen caràcter a un espai concret i a la vida de les persones.
I és una llàstima, perquè jo, per exemple, que treballo en un poble petit com és Mata de Pera, ostres, el gratificant que acostuma a ser quan surts i quan el recorregut que fas, diguem-ne, per algun punt del poble, et vas trobant gent, i només és el fet de saludar, Adéu, adéu, com va, bon dia! Ostres, es crea una complicitat i acabes dient, ostres, mira, en 5 minuts he saludat a 3, a 4, a mitja dotzena de persones. Sí. I això és quelcom que les grans ciutats, malauradament, s'està perdent molt, si no és que s'ha perdut tot ja.
Sí, jo imagino que hi ha ciutats i hi ha barris molt diversos, no? Però és cert que, i a més amb la tendència actual en què tothom viu en el seu petit món, no? Cada vegada és més difícil que es creïn aquests sentiments comunitaris, no? I hauríem de combatre-ho, sincerament, perquè ja no és només la sensació de pertinença a un espai i a una comunitat, sinó també, gairebé et diria, com a símptomes de protecció, de seguretat, de, no? Que tothom es conegui més o menys amb tothom, implica moltes coses més que això, no? A nivell d'ajuda, fins i tot. Però bé, des d'aquí una salutació a tota la família d'en Joan Aguilera i en fi, que jo el trobo a faltar cada dia que porto que he portat les criatures a l'escola en les últimes setmanes. Bé, anem a llegir cartes o no, Beorlegui?
Sí, tenim cartes, sí, perquè anem ja una mica tard. Mira, la primera carta que ens arriba des de Lleida, són cartes ja, per tant, de mes de maig, La primera ens arriba, bé, doncs, a la persona que ho va començar tot, i em sembla que és la persona que més vegades ens ha escrit, que és el Lluís... el Joan B. Hernández, des de Lleida, ens envia un sobre amb diverses postals de la Vall d'Aran, de Tarragona, de Lleida, de la Costa Brava, i també dins una cartolina amb una fotografia d'un espai que podria resultar molt familiar per a aquells que estan buscant la veritable i certa ubicació del Basar de les Sorpreses, podria ser una fotografia que s'acostés a això i podem dir el següent. Lleida, 25 de març del 2023, benvolgut senyor Beorlegui, la situació del Basar només ha estat un assolida amb mitges, plena de misteri. El podem llocar en ciutat o vila, a Trenc d'Onades o a Vallobaga, al vell mig entre cases pairals o fora via, a l'altra banda de la calçada fent pujada cap a l'església o junt al riu, solitari i silenciós o veí d'un taller artesà centenari. I si el carreró hi fes un giragons a Llòbrega, es tingués emparedat per murs gegantins de vetusta pàtina o àmplies façanes esgrogueïdes i escardades, tindríem un lloc especial. Les opcions per ubicar el Basar de les Sorpreses són infinites. Qui sigui perspicaç s'hi trobarà, de cop i volta, pal plantat davant les seves portes. Juguem a imaginar? Guardi el secret en molt de zel. Una salutació, Joan Hernández, i ens envia, indic, una fotografia que podria recordar molt la ubicació del Basar de les Sorpreses, però ni la confirmarem ni la desmentirem.
Perfecte.
Vull dir que aquesta és la idea que tenim al Basar de les Sorpreses.
Molt bé.
Bé, i la segona carta que ens arriba és una carta infantil que ve amb un sobre amb tota una sèrie de tampons de color rosa, amb un cor, un diamant, unes estrelletes, una papallona, un arc de Sant Martí, un unicorn, i que està remesa per l'Helena i la Júlia Fortuny de Barcelona. I de dins extraiem una carta manuscrita que diu el següent... Hola, Albert i Xavi, Barcelona, 30 d'abril del 2023. Tornem a ser nosaltres, l'Helena i la Júlia, ara de 11 i 8 anys. A l'altra carta que vam escriure fa mesos ens vam oblidar de posar la nostra adreça i no ens veu poder respondre.
Vaya.
Aquesta vegada sí que la posarem. Fa unes setmanes la Júlia et va venir a saludar a la sortida d'una conferència que vas fer a les Corts. Efectivament, me'n recordo perfectament. I vam quedar que faríem una nova carta. Ens agraden molt les històries que expliqueu de mitologia i també les curiositats que no surten en els llibres de l'escola. Escoltant el Basar, els viatges en cotxe se'ns fan molt més curts. Avui hem sentit el Basar 303. A veure per quina aneu quan llegiu aquesta carta. Helena i Júlia, doncs mira, des de Barcelona, aquestes noies de 11 i 8 anys, que és la segona carta que ens envien, i sí, efectivament, podem constatar que té remitent, per tant, seran degudament contestades bé, aquesta tarda mateix de diumenge.
Deixa'm dir, per tant a la Júlia com a l'Helena, com al Joan Baptista, i a la resta dels oients que poden seguir escrivint, com sempre, com és habitual, al Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i aprofiteu ara que alguns ja haureu marxat de vacances, doncs home, una postal sempre ens alegra una mica al matí. Bé, el compromís és aquest, llegir-les totes i respondre-les una per una. Avui que Beorlegui som al Pirineu, d'aquí uns instants sí. Saludaré tota la gent des d'Esterri d'Àneu, que és una zona... Escolta'm, privilegiada, estupenda, doncs preciosa. Sí. No sé si has estat alguna vegada per aquí.
Sí, i tant. Extraordinària.
Buah. Extraordinària,
a més,
la veritat.
A tota època de l'any, eh? O sigui, sí, la gent diu, no, Esterri d'Àneu no podíem cap a les estacions hivernals. No. A tota època de l'any està sempre magnífica.
Meravellós. Doncs d'aquí una estona us saludarem ja des d'allà i a partir de 2:15 ja serem al carrer per tota la gent que ho tinguin relativament a prop, perquè és cert que Esterri d'Àneu,
sí,
doncs...
en fi, lluny.
Des de... Sí, clar, mira, des de Barcelona, la veritat és que és un trajecte llarg, però val la pena, la veritat és que val la pena. Bé, deixa'm anar cap al Beorlegui Express, a veure si porta bandera o no.
Sí.
En aquest cantó no li veig. A l'altre, val. Home, sí. Perdona, aquesta la sabria, home, la sabria qualsevol nen,
eh?
Aquesta, la bandera de les barres i de les estrelles. Per tant,
doncs sí.
Estats Units, eh?
Efectivament, avui marxem, a més, a Times Square, al cor de Nova York, una de les places més concorregudes, més famoses i més il·luminades del món, que deu, precisament, el seu nom a que hi havia hagut antigament les oficines d'un prestigiós diari, el The New York Times, d'aquí el nom de The Times Square. Està situada, recordem, entre l'Avinguda Broadway i la 7a Avinguda. Times Square és a punt cèntric de Broadway, referència d'una vintena de teatres que són l'excel·lència de l'escena americana i un dels puntals d'allò que anomenem el somni americà. Però el motiu de la nostra visita és un fet que va passar fa pocs dies. Estàs a punt, ja?
Sí, anem-hi. Sí?
Doncs apa, cap a Nova York.
Per anar a Nova York, jo sempre estic preparat, veure-la aquí, tu.
Home, qui no, no?
No, si és que és igual l'hora que arribis, eh? És igual l'hora que arribis, mira quina fressa, que aquí és, que, no sé quina hora és, però és matinada, això.
Mira, ara són, doncs mira, gairebé 3:45 de la matinada.
Imagina't, és que és bestial.
Sí, sí, i es compleix el tòpic que dius, eh? Vull dir que vagis a l'hora que vagis, sempre hi ha gent. A veure, jo suposo que si has estat a Nova York hauràs estat a Times Square,
sí,
és un lloc certament extraordinari. És allò que, a veure, anem a tirar de tòpic, eh? És com si haguessis estat, perquè ho has vist a tantes pel·lícules, a tantes sèries, que et resulta molt familiar,
sí,
no?
Sí.
Doncs mira, hem anat aquí perquè fa uns quants dies, i de manera inesperada, en aquell lloc, milers d'abelles van irrompre la plaça fins al punt que la policia va haver de venir a acordonar la zona.
Però ja em diràs com s'acordona una plaça d'abelles.
Jo ho trobo un pèl difícil, però...
Suposo que més pels ciutadans que no per les abelles. Però
sí, jo diria que sí.
Però
eh?
Hi són? Encara?
Doncs mira, anem a crear un efecte especial que només es pot crear a les pel·lícules i al Basar de les Sorpreses. Que surtin les abelles!
No.
Que vinguin les abelles!
No.
Sí.
Mira. Què vol dir uei? Què penses, que les pots torejar o què? Però això és perillós, Beorlegui, home, per favor.
Que no. A veure, jo no les tinc totes del tot, eh? Espera, ui, que se t'ha posat una...
No, treu-me-la!
Fora!
Treu-me-la! No, per favor. No et moguis gaire, per això, Beorlegui.
No.
Si et mous gaire és quan et piquen.
Mira, ara llavors és quan surt aquell expert que diu, no, si no et mous no et fan res.
Sí.
Bé, doncs aquí tenim les abelles. Com et deia, milers d'aquests insectes volaven per la plaça com perdudes, donant voltes fa uns quants dies, fins que es van posar a la façana d'un edifici. Mira, concretament, aquell que veus de les finestres de color gris,
sí.
aquell que hi ha sobre l'anunci,
el veig allà. Perquè hi feien allà
doncs, sobre. Llavors va venir... Bueno, ara t'ho explicaré. Un equip especialitzat va retirar els insectes d'una manera controlada i sense perill. Perill ni per les persones, ni evidentment per als animals, que van ser traslladats a una altra ubicació. De fet, una entomòloga va explicar que a Nova York hi ha hotels que tenen ruscos als terrats i quan un rusc es fa massa gran, es divideix.
Mm.
I és el que va passar amb aquestes abelles, que es van quedar sense rusc i en buscaven un altre, i van estar una bona estona volant fins que van trobar una altra façana i llavors les van poder retirar en caixes per portar-les a un altre lloc, ja que no oblidem que són animals protegits. D'altres vegades que han fet operacions similars, n'han arribat a retirar entre 25.000 i 30.000. O sigui que, poca broma.
Dius que les treuen i les porten cap a on ara?
Home, no en tinc ni idea. Suposo que les han posat a treballar per fer mel. És que no,
bueno, però
no
en alguna altra ubicació, potser, de Nova York.
Sí, suposo que sí, però clar, a Nova York, diguem-ne que és un lloc en què fins que no trobes algun jardí... Home, clar, mira, tenen el Central Park, aquí, en 3 sí, o 4 sí, quilòmetres, sí, sí. Central Park, les poden deixar allà, no?
Bueno, a veure.
Bé, jo el tema aquest de les abelles que han aparegut de manera inesperada l'he trobat molt interessant, de manera que avui et proposo un nou bazar de les sorpreses, el número 312, que dedicarem a aquesta bestioleta. Avui, la lletra A, la A d'abella.
No és en absolut el primer insecte que analitzem i que mirem quines reserves tenim aquí dins del Bazar de les Sorpreses.
No, han passat per aquí papallones, han passat mosques, han passat grills... Però vaja, per aquells que no som entomòlegs, sembla que jo diria que només hi ha un tipus d'abella, no? Que és aquella que té un cos robust i com a molt, la podem distingir de la vespa, que és aquella que és més primeta. Jo no sé, de petit, a mi m'havia dit, per exemple, que les abelles només podien picar una vegada,
sí,
ja que al fer-ho, part del seu cos es desprenia i acabaven morint.
Els budells,
cosa que no passava amb les vespes, que eren una mica més dolentotes, perquè podien picar moltes més vegades. Però vaja, quan et poses a analitzar un tema, veus que hi ha tot un món al darrere. Les abelles, per exemple, són entòfils, que és una paraula grega meravellosa que vol dir aquells que estimen les flors.
Oh, hosti, que bo.
Abelles, entòfils, aquells que estimen les flors. I n'hi ha més de 20.000 espècies. Es troben en tots els continents i l'espècie més coneguda és la que tots coneixem, aquesta mena d'insecte social, que viu en rusco i que hi ha la reina, les obreres i els abellots i que fan mel, I ara, perquè ja fa molts anys que ho hem après, però la idea que uns insectes... l'insecte una mica fastigosot, no ens enganyem,
N'hi ha, doncs ha de més lletjos,
Sí, però jo diria que sí, Doncs pugui sortir quelcom tan extraordinari com la mel va fascinar, evidentment, el món antic.
La mel, que no deixa de ser una mena de processat natural, O sigui, és
doncs,
com passa per una fàbrica, en aquest cas d'insectes, que acaben construint. Però sí que és veritat que té aquesta càrrega, i jo endevino que ha de ser històrica de mil·lennis, aquesta càrrega com de l'element gairebé diví, no? O sigui, una mena de elixir. Que el generen uns animals també amb certa càrrega divina i que forma part de la cultura també mediterrània, d'alguna manera, no?
Sí, home, evidentment, la mel ha estat molt present a la mitologia. De fet, es diu que quan va néixer Zeus, el que seria el futur déu de l'Olimp, va ser amagat per evitar que el seu pare, que era Cronos, el mengés, ja que estava escrit que un dels seus fills el derrocaria del seu poder. Bé, doncs, quan Zeus va ser amagat, va ser alimentat per una ninfa anomenada Melissa. Melissa en grec vol dir precisament mel, que li va proporcionar llet i mel. I no deixa de ser curiós que aquest binomi de llet i mel, que és sinònim de la terra promesa, la promesa que Déu fa als seus fidels com a herència, i que ha acabat sent una frase popular, no? Aquella terra en la que raja llet i mel, no?
Sí, senyor.
A la mitologia també trobem un episodi on Cupido, recordem el déu de l'amor, l'amoret, va ser picat per una abella quan es disposava a robar un rusc. I quan van a casar-se la seva mare, recordem, la seva mare era Venus, aquesta li va respondre que les seves fletxes, és a dir, les fletxes de Cupido, les de l'amor, feien molt més mal que no pas les picades de les abelles. Sé que més tard a la iconografia cristiana les abelles han estat símbol de treball, però també de Jesús, ja que la mel ha simbolitzat la clemència, la dolçor de Crist envers els homes. Les abelles també les trobem a diversa iconografia cristiana. A Sant Ambròs, a Sant Bernat i a Sant Joan Crisòstom tenen per atributs abelles. I no són els únics, les abelles també estan presents en escuts i emblemes.
He de dir que ara segur que ara em diràs, símbols més medievals o de càrrega més històrica,
sí,
però a mi el primer logo que em ve al cap, la primera iconografia que em ve al cap amb una abella, és Rumassa, o sigui, és Ruiz Mateos, no sé si te'n recordes,
Home, no? I tant.
Aquella empresa... que va acabar sent expropiada en el seu dia, però en fi, que va generar tot un debat social, polític i econòmic a Espanya.
Crec recordar que el Ruiz Mateos va triar com a símbol l'abella, no només per la seva laboriositat i per la seva constància, sinó perquè la primera seu de Rumassa estava en un local que estava construït, diguem-ne, en forma d'hexàgons, que recordaven un rus d'abelles, i d'aquí li va venir la idea de posar una abella, diguem-ne, com a símbol. Però és evident que no són pas poques les abelles que surten, no només amb logos, sinó també amb escuts, amb heràldica, per exemple, a Manchester, Anglaterra, com a símbol de treball, però també a França, símbol del rei que acabaria adoptant Napoleó, per cert. També surt a Mèxic, a Uruguai, entre de moltes altres llocs. Les abelles més famoses, però, corresponen a una poderosíssima família italiana, els Barberini. El clímax del poder del qual vindria l'any 1623, fa, per tant, això, 400 anys, amb l'ascens a la trona de Sant Pere de Maffeo Barberini, amb el nom del papa Urbà VIII. I és curiós perquè la família no es deia Barberini, sinó que es deia Tafani, que vol dir tàbac. És a dir, aquells insectes també alats i molt molestos.
Sí, sí, sí.
I, és clar, això de tàbac era un nom no massa noble, de manera que se'l van canviar per al poble d'on procedien. El poble era Barberino, a la Toscana. I van canviar els tàbacs de l'escut per les abelles, que, diguem-ne, que era molt més elegant. I és curiós perquè el poder d'aquest papa d'Urbà VIII el podem veure encara en alguns escuts al Vaticà, on hi figuren les abelles, però també a la magnífica Piazza Barberini de Roma, que és molt coneguda, on hi ha el famós Palazzo de la família, i la sumptuosa font de Bernini, on hi ha un tritó magnífic i un escut de la família als seus peus, que òbviament té les tres abelles. 200 anys justos que després que Maffeo Barberini consolidés la seva ascensió al Vaticà, l'any 1608, naixia un compositor, atenció, gairebé desconegut, Franz Schubert.
És irònic això que és desconegut o què? Perquè Schubert és diria que és bastant...
Sí. Què? És una veritat absoluta, perquè és que hi ha dos Franz Schubert.
Ah, n'hi ha dos, val, d'acord.
Un és el famós, el vianès, el capdavanter del romanticisme musical, el que va viure només 31 anys, que té peces tan cèlebres com el Quintet de la Truita, el Viatge d'hivern o la Sinfonia Inacabada, però llavors... I a l'altre Franz Schubert.
Hosti, quina punyeta, ser músic i dir-te Franz Schubert,
I a més, és posterior, perquè si dius, home, si neixes abans, clar. No tens culpa de que hi hagi llavors un posterior més famós, però, home, si vius uns quants anys més tard, home, doncs que sí, ha canviat el nom, tu.
Sí,
I més si ets músic, no?
Sí, sí.
Doncs aquest Franz Schubert havia nascut l'any 1808 a Dresden, Alemanya, va ser també compositor, va ser violinista i va estar tota la seva vida treballant a la Capella Reial de la seva ciutat. Bé, doncs, una de les seves obres més rellevants, aquest segon Franz Schubert, per no dir la més coneguda, és aquesta que estem escoltant de fons, que es diu L'Abella, que va ser publicada l'any 1856, obra per violí i piano, que és una brevíssima composició on podem escoltar que se segueix, doncs això, el vol d'una abella. Si de Schubert n'hi ha dos, de Chopins només un.
Absolutament irrepetible, Chopin,
Sí. A veure, aquí, talment com el Schubert més conegut, Chopin és un dels grans compositors del romanticisme alemany del segle XIX, nascut a Polònia l'any 1810, mort de tuberculosi quan només tenia 39 anys, té una obra immensa, centrada sobretot al piano, que ha arribat als nostres dies. D'entre les seves peces més rellevants, els seus nocturns, estudis, preludis, balades, sonates, poloneses, masurques, i una d'aquestes obres és l'estudi Opus 25, que estem escoltant i que rep el nom de Les Abelles, perquè el seu ritme fa pensar en el seu brunzit. També és una obra ben curta que no arriba als 2 minuts. El que sí que és llarga és una de les més conegudes de Camilo José Cela i un puntal de la literatura espanyola del segle XX, La Colmena.
La mañana, esa mañana eternamente repetida, trepa como un gusano por los corazones de los hombres y de las mujeres de la ciudad, golpeando casi con mimo sobre los mirares recién despiertos.
Tu que ara alguna vegada ens has explicat que I va haver la teva època que vas ser llibreter, o sigui, vas vendre llibres, més que llibreter, venedor de llibres, potser, no sé
sí,
si anomenar-ho
així. Sí, ja m'agradaria tenir el títol de llibreter, a mi.
Recordes llegir La Colmena i què em vas pensar?
Sí, tant. I és una obra que a mi em va agradar molt. Ja sé que ara passaré per ser un paio molt repel·lent, perquè ens la va recomanar... Mira, la nostra professora de literatura, la senyoreta Rosario Cano, del col·le on anava jo, que va ser una professora amb qui vaig tenir una excel·lent relació, i ens va, clar, evidentment, dintre el pla d'estudis, doncs havíem de llegir unes obres. La gent la trobava llarguíssima, això de La Colmena, perquè, clar, eren 300 pàgines. La gent, quan havien de llegir un llibre, el primer que feien era a veure quantes pàgines sí, tenia. Sí, sí. I jo recordo que Colmena m'ho vaig passar molt bé. De fet, la vaig repassar fa pocs anys i em va tornar a agradar moltíssim. I és una obra que la trobo certament extraordinària. Ara que aquesta veu que sentíem era la de Teófilo Martínez, un actor de doblatge, a l'escena final d'aquesta novel·la quan va ser portada al cinema, i que va consagrar, doncs això, la figura d'un dels grans escriptors espanyols del segle passat, que era Camilo José Cela. Va ser publicada a Buenos Aires l'any 1951, és a dir, el primer lloc de publicació no va ser Espanya, va ser Buenos Aires, a causa de la censura. I va trigar uns quants anys a publicar-se a Espanya. I l'obra recrea, doncs, recordem, la vida quotidiana, les petites misèries i alegries de l'hivern del Madrid de l'any 1942, en plena postguerra. I surten prop de 300 personatges, molts d'ells relacionats entre si, que formen una comunitat, el Rusc, La Colmena, per entendre'ns del títol. I si La Colmena és un dels títols més famosos de la literatura espanyola, l'abella més famosa de la televisió rep un nom.
Ara.
Maya.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar.
La abeja Maya.
Molt fort, això, eh? Aquest retorn... Home. He de dir que s'han fet versions noves, eh? Però aquesta deu
ser... Què
dius? Sí.
Home, aquesta és la clàssica.
Aquesta deu ser del... Què? Any 70, no?
Sí, bueno, finals dels 70, primers dels 80. Molt primers dels 80 és quan es va passar per televisió espanyola.
Ahà. Tu l'havies vist, llavors? No.
Sí, i en el seu moment va ser de les primeres sèries que jo recordo a la televisió, i és una sèrie que en el seu moment també em va impactar molt, no? Aquest tema principal, per exemple, pertany, doncs, això, a la sèrie que va produir al Japó l'any 75, basada en un llibre infantil alemany publicat a principis del segle passat, i on s'explicaven, recordem, les aventures d'aquesta abella de nom Maya, que estava acompanyada d'un abellot que es deia Willy, un saltamartí que es deia Flip, i una mena de professora anomenada Cassandra. A Espanya es van passar els episodis, doncs això, a finals dels 70, principis dels 80, i 30 anys més tard se va fer una pel·lícula.
Sí, però a part d'això, jo sí. Diria que hi va haver-hi, però això m'enganxaràs perquè jo ja no estava tan atent, per entendre'ns, però deu fer cosa de fa 10 anys, se'n va fer un altre, 5 o 10 anys, se'n va produir un altre en 3D, ja.
Ah, vale.
I jo diria que es va emetre a Televisió de Catalunya, però no em vull equivocar. Ui. O sigui, que jo crec que s'ha emès en català el Super 3, però no em voldria equivocar d'això. O sigui, una versió
és
nova
perquè...
i en 3 dimensions.
Sí, sí. És possible perquè, clar, per diverses generacions, sobretot oients que ens estan escoltant, el referent és aquest que estem, avui ara de fons, no?
I estic
però
convençut...
sí que és veritat que, clar, llavors hi ha hagut altres versions.
I estic convençut, Beorlegui, que si va haver-hi aquesta versió que et dic, que segur que sí, no va tenir l'èxit ni ha tingut la penetració a l'univers infantil que va tenir la Abeja Maya dels 80, sens dubte.
Home, entre altres coses, perquè a la primera sessió, és a dir, els dissabtes a la primera hora de la tarda,
sí.
La televisió era, només hi havia un sol canal, bueno, el segon, que era l'UHF, que 15 milions de persones el podien estar veient, perquè
no hi havia
ni les privades, ni les plataformes, ni totes les mandanques d'avui en dia.
Sí, sí,
vull
sí.
dir, clar, l'èxit estava més que garantit, no? Va, i ja que parlem de pel·lícules, doncs mira, dues de ben diferents sobre abelles. Una, on són dolentotes, i una altra, que són bones.
Home, aquesta no deuen ser les bones, no? Dic jo.
Caram, quina extraordinària perspicàcia, no té, Xavi.
No té la impressió, un, que això hagi de ser gaire positiu, eh? Què és?
Sí, sí, aquí tenim els títols de crèdit del sempre notable Jerry Goldsmith per la pel·lícula El Enjambre, pel·lícula d'Irwin Allen de l'any 78, escrita en el cinema de catàstrofes, i on un monstruós eixam d'abelles ataca a Texas. El millor, evidentment, el seu repartiment era aquelles pel·lícules de catàstrofes d'aquella època on hi sortien belles glòries. I aquí, en aquest cas, Henry Fonda, Richard Widmark, Olivia de Havilland, Fred McMurray, encapçalats per Michael Caine, que llavors no era una bella glòria, sinó que estava a la seva joventut i que va ser una de les pel·lícules més destacades dels anys 70 d'aquest director, Irwin Allen.
Va, anem per la segona, però.
Ocurrió hace 30 años. Watson se había ido y los turistas habían vuelto a Baker Street para ver al auténtico Sherlock Holmes.
¿Es él?
He visto a Sherlock Holmes. Lleva un sombrero y una pipa.
Prefiero un cigarro. Se lo dije a Watson, solo escribiría una de mis historias para corregir...
Quina gran veu la de Pepe Mediavilla, noi, de veritat.
Grandiós, grandiós actor, enyoradíssim actor. Aquí acompanyat l'hem escoltat un brevíssim fragment amb la Meritxell Solà, una altra gran llegenda del doblatge. I tenim el tràiler, doncs això, de Mr. Holmes, que va ser una pel·lícula de Bill Condon que recreava un episodi crepuscular de la vida del llegendari Sherlock Holmes, on es fixava en una de les seves grans aficions. Els que som fans d'aquest personatge de Conan Doyle sabem que una de les seves grans aficions és l'apicultura. I a part d'això, la pel·lícula tenia el darrer gran treball d'aquest grandiós actor de doblatge que ara comentaves, el que estem escoltant, i que poc abans de morir, per cert, va venir aquí, al Via Lliure.
Sí, senyor.
Tenia el privilegi d'entrevistar-lo i de parlar amb ell, com era el grandiós Pepe Mediavilla.
Fantàstic, amb una veu que ja et desmuntava només començar. Per cert, Beorlegui, que sàpigues que des de la redacció m'han anat a buscar això de la vella Maia, i mira,
atenció.
La versió nova sona... Nova, a veure, té 10 anys,
sí.
Sona així.
En un país on brilla el sol, tot ple de màgia i d'il·lusió, viu una bella que amb amor ens il·lumina ben bé el cor. Maia, Maia, és la vella Maia.
No és ben bé el mateix, però al fons és similar.
Sí,
Maia, Maia,
sí,
la vella Maia. O sigui que és així.
I s'hi acosta, eh? La tonada té un punt semblant, eh?
Vull dir que... té alguna cosa, té alguna cosa. Que sàpigues que les grans històries sempre tornen d'alguna manera o altra, tot i que en aquest cas, insisteixo, no crec que amb l'èxit que va tenir tan enorme la versió original dels anys 70 i 80. Beorlegui, un plaer com sempre, moltíssimes gràcies i ens retrobem diumenge de la setmana que ve. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Igualment, Xavi, adéu-siau, una abraçada.